A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 22 minuts, la nostra història. Santa Bàrbara màrtir. Que entre altres, que també es diu, segons internet, ara que es pot trobar tot, a Santa Bàrbara, la part del vaixell on s'emmagatzemava la pòrpola. La pòrpola també es deia Santa Bàrbara. Ignasi, bon dia i bona hora.
Bon dia.
El que no sé és per què aquest vincle...
No, suposo que deu ser una de les històries de la llegenda de Santa Bàrbara, alguna relació amb el foc i els explosius, perquè és la patrona dels artillers, és... vull dir, bueno, i a més això Santa Bàrbara quan trona, sí, quan hi ha soroll i coses aquestes, no ho sé si... Si tens molt interès o algú, ja ho miraré d'aclarir-ho pel dia que ve.
Quatre coses, segons la tradició cristiana, hauria nascut a Nicomèdia, prop del mar de Màrmara, filla d'un rei sàtrapa, de nom Dioscur, qui la va tancar en una torre. Segons altres versions, Dioscur i la seva filla Bàrbara vivien a la ciutat de Heliòpolis. Hi ha divergències entre les versions sobre la seva vida, el motiu del tancament pot ser degut per evitar que els homes admiressin la seva bellesa i la seduïssin, per això la va tancar son pare a la torre, o per evitar el proselitisme cristià. Són algunes de les versions. Després, ja ho saben que en aquest cas, com ens deia l'Ignasi, hi ha aquest lligam amb Santa Bàrbara i per el martiri, el seu martiri fou el mateix que el de Sant Vicenç Màrtir, hauria estat lligada, flagelada, desgarrada, diu, con rastrillos de hierro, colocada en un lecho de trozos de ceràmica cortantes i quemada con hierros al fuego, en fi, un martiri amb tota regla.
Les històries de màrtirs són una enciclopèdia de sadisme.
Tota la raó. Vaja, o almenys ara a 11:45 explicada.
I que no sé si totes són veritat, suposo que la major part no, també n'hi deuen haver, perquè, de fet, abans la gent era molt sàdica, vull dir, bueno, no, tothom ha vist... pel·lícules de romans, allò, veure que es mataven dos davant i la gent disfrutava perquè es mateixin. Vull dir, la gent era molt sàdica, això de gent corrent i normal, em sembla que és bastant modern.
I és, com deia l'Ignasi, la patrona de l'artilleria, però també dels canters, dels miners i, en general, qualsevol professió relacionada amb l'ús d'explosius.
Sí.
No parla de... No, vaja, no sabem si en el cas... En fi... no sabem si la pirotècnia igual té Santa Bàrbara de patrona.
Oh, i tant. Bueno, la pirotècnica igual no, però la pirotècnia sí. Clar.
Doncs vull dir, ja sabem qui es
pot... Ja miraré d'aclarir-ho, suposo. Aquí, clar, tu has buscat a internet...
Jo he buscat allò de... Wikipedia.
Sí, ràpidament, no?
Ràpidament,
però una revolada. Segurament que... internet, que com tu dius hi és tot, en algun lloc o altre sortirà
el perquè de tot plegat
dels explosius.
Però nosaltres anem a Santa Bàrbara, a aquesta zona de Sitges,
antigament a la quadra dels Gassons, primer la quadra amb Mas Provençals, després la quadra dels Gassons, i que ja vam parlar de que hi havia hagut una capella dintre de la masia que era del bisbe.
Exactament.
Això de les capelles o de les iglesias Santa Bàrbara és un embolic perquè no s'aclareix d'això. Sembla, a veure, pot haver-hi dues possibilitats. Que la capella que es deia de Santa Maria amb el temps canviés de nom i es convertís en Santa Bàrbara. O podria ser, i això quan canvies de nom vull dir molt antic, a l'edat mitjana. Ja, I l'altra possibilitat, que no sabem quina de les dues val, era que hi haguessin dues capelles, per exemple, una habitació a la masia del bisbe de Santa Maria
i una altra dedicada a Santa Bàrbara.
I a fora una capella de Santa Bàrbara. De fet, Santa Bàrbara, el nom de la capella de Santa Bàrbara es coneix des del segle XIV i consta fins i tot una llista de beneficiats, de capellans que tenien el culte a la capella de Santa Bàrbara, vull dir que la cosa és molt antiga. I al final, vull dir, es veu que la cosa va anar malament, la masia, i tal com vam dir el dia passat, al final de tot, al segle XVIII, la masia era rònega, estava abandonada, com és ara, vull dir, no sé si heu anat, però l'altre dia ja
fa
vaig,
molt de temps,
ja vaig anar al camp de rugbi.
Sí.
I a sobre, i a mi em va sobtar, perquè jo tenia idea de que Santa Bàrbara estava molt més amunt, no està tocant al camp de rugbi. I està empintades per tot arreu, abandonada, fet un desastre, vull dir, en fi, fa pena, no?
S'hi pot accedir més o menys fàcilment, doncs?
No hi vaig anar-hi.
D'acord,
des
del camp veure,
de Rubri ho vaig veure, però suposo que sí, perquè clar, si hi ha aquestes pintades és que ningú no se'n preocupa, no? I suposo que la capella està exactament igual. Vull dir, des de la guerra que està feta un desastre i ara no sé ni com està, vull dir, no? Bueno, doncs de fet, al segle XVIII el mas ja era rònec, ja estava abandonat, i llavors el van comprar la família Ballester.
Que això aquí també ens vam referir també el mes passat.
També ho van dir passat. I la família Ballester, que es va agafar la cosa seriosament i amb ganes de convertir-lo en una finca productiva, doncs van fer la casa actual i la capella actual. De manera que tot...
O sigui, la capella actual data del segle...
Del segle XIX. Va ser beneïda l'any 1858, a meitat del segle XIX. I a la capella aquesta de Santa Bàrbara, els Ballester, que sempre han sigut molt generosos, doncs feien cada any per la festa de Santa Bàrbara una gran festa, no? I convidaven... més o menys com ara fa l'Stanfli, que la festa major convida a tothom, sí, que vulgui anar, doncs convidaven a tothom, i a més feien uns vales per donar, suposo els vales els repartien a la parròquia o com fos, no, aquell temps Càritas no existia, feien uns vales per carn i per arròs.
Per les persones necessitades?
Per 50 pobres, 50 pobres de Sitges, la parròquia suposo repartia vales per carn i arròs, que el dia de Santa Bàrbara anaven allà a Santa Bàrbara i els donaven, de manera que era una festa bonica. Clar, tot això va durar fins l'any 36. L'any 36 la capella va ser destruïda i, a diferència d'altres capelles com la Trinitat o el Vinyet o la mateixa parròquia, ja no va ser refeta. I des de l'any 36, que la capella de Santa Bàrbara són les parets i poca cosa més, amb escletxes, la pedra de la llinda i en fi, però segueix aguantant. I suposo que si algun dia tot allò s'arregla i tal, la refaran, perquè tal com deies tu, hi havia un projecte, però és que a més és la capella, la masia, no ho sé, la capella està protegida. De manera que tothom que vulgui fer una urbanització allà haurà de deixar un espai...
La capella és de catàleg,
La capella i un espai al voltant, perquè d'això sí, suposo que llavors, si fan cases per allà, l'arreglaran, perquè és que no...
Sí, ho deia, perquè hi havia hagut, precisament, s'havia parlat d'aquesta intenció, bé, però esclar, després les coses...
Sí. No? Ara, el que passa és que, clar... des de que fins que es faci ja una urbanització nova, em sembla que la capella ja no aguantarà. Ja passarà com l'hotel del Golf, aquell que hi havia al costat dels jardins de Terramar.
Sí. Però aquell té una història més singular.
El Núñez, la nit abans que el declaressin protegit, el va tirar a terra. Doncs aquí no caldrà que sigui la nit abans, que haurà tota sola.
He aprofundit una mica amb el teu consell, Santoral català a Santa Bàrbara, anem a buscar una cosa que no sigui la Wikipedia. A la ciutat de Nicomèdia hi vivia un cavaller noble i poderós anomenat Pioscor, home ferotge i molt donat al culte dels déus falsos. Tenia una sola filla anomenada Bàrbara, donzella de gran bellesa i de costums molt contraris als del seu pare, el qual, per apartar-la dels ulls dels homes que la cobejaven i perquè va sospitar que estava en comunicació amb els cristians, la va tancar a la torre d'una granja. A Bàrbara no li va representar cap càstig aquest tancament, perquè era amiga de la solitud i de la quietud, i va ser tant el que Déu va obrar en la seva ànima en aquell màrtir que Bàrbara va determinar consagrar-li la seva puresa. Temps després, el seu pare la va voler casar, però ell es va resistir dient que ja tenia espòs, i espòs immortal. Dioscur va entendre llavors que la seva filla Bàrbara era cristiana i, per no perdre la gràcia de l'emperador, la va fer agafar i conduir al tribunal de Marcià, que era president d'allí, el qual va fer que la despullessin i fuetegessin amb nervis de bous i després, amb un cilici, va fer que li traguessin les ferides, amb la qual cosa el seu cos va quedar brollant rierols de sang. Quina prosòdia, eh? De nou, a la presó, la intercessió de Jesucrist la va guarir i li va donar forces per als restants combats. Un altre dia, portada a una segona audiència, veient-la el president de tot guarida, va quedar parat i amb afalax, diu l'esbós biogràfic, va procurar induir-la a adorar els ídols. Però ella va respondre amb molt valor i Marcià va manar als botxins que descarnessin els seus costats amb pintes de ferro i després la cremessin, en fi, una història, com els dèiem, molt dura, la del martiri de Santa Bàrbara. La font, en aquest cas, és de l'Arquebisbat de Tarragona, eh? O sigui que, diguem-ne, aquí ja no he buscat la Wikipedia, he buscat una cosa més...
No surt res explosius.
No, això és el que... Ah, exacte, al final, espera't. La van tornar al tribunal i el president va manar a la fi que la degollessin. A tot aquest espectacle havia estat present el pare, que va ser qui, amb permís del jutge, li va donar mort. Al cap de poc temps de tot això, en tornar el pare de la muntanya a casa seva, un llamp del cel, sobtadament el va matar.
Yeah.
I el mateix va passar al president Marcial, president del tribunal. Per això s'invoca Santa Bàrbara quan hi ha tempesta.
Ja.
És a dir, perquè el càstig diví va
i
ser...
I els llamps, també les explosions, aquí d'hori anaven corrent tot.
Doncs ja. Un càstig diví va matar el pare de Santa Bàrbara.
Com deien...
Amb justícia, eh?
Com deien les antigues faules, justo castigo de su maldad.
Doncs això mateix. Eh? I d'aquí la invocació de Santa Bàrbara quan hi ha tempesta. Hi ha... Vaja, en el cas de Sitges, la invocació a Santa Bàrbara, però per algun motiu determinat,
no se sap si és prou complicat saber aquella qüestió de la capella que hi ha abans, si Santa Maria, Santa Bàrbara, ja és prou complicat. Imagina't, a l'edat mitjana, és el mateix problema que perquè Sant Bartomeu és patró de Sitges, que ningú no ho sap. Bueno, tampoc ningú sap Santa Tecla, però vaja, Santa Tecla era més antiga. El fet de que Sant Bartomeu anés pujant graus i arribés al
patronatge,
a l'altar major, ningú sap per què. De manera que és d'aquestes devocions antigues, que vés a saber si alguna persona influent hi va intervenir.
Perquè hi ha llocs més documentats que altres, no? Perquè a Barcelona sí que saben per què la Mercè va substituir Santa Eulàlia.
Per què la què, dius?
Perquè, diguem, la patrona de Barcelona...
Sí, la Santa Creu, eh?
Ah,
sí. És a dir, la patrona de la catedral de Barcelona, la Santa Creu.
Entesos.
El que passa que el per què Santa Eulàlia va pujar de categoria sí que se sap, això. Eh? Ara, el per què Santa Creu, suposo que tampoc ningú. Santa Eulàlia, perquè en el segle XIV o XV diuen que van trobar les restes de Santa Eulàlia, llavors la van traslladar des de Santa Maria del Mar, que antigament era Santa Maria de les Arenes, la van traslladar a la catedral, i el fet de que el van enterrar en una cripta que hi ha sota, davant de l'altar major, i el fet de que el traslladéssim va fer que la Santa Creu s'afegís a Santa Eulàlia, i d'aquí Santa Creu i Santa Eulàlia, que la gent doncs es pensa que és la patrona principal de la catedral, i no ho és, vull dir que no. Aquesta sí que se sap.
Entesos.
De Sant Bartomeu, per si algú li interessa, el poc que se sap, vull dir, és que...
Fas una cara com allò de dir, tenim un patró, que és clar, no en sabem.
Ni fu ni fa, vull dir, és igual que Sant Bartomeu i sigui que no. El que és curiós és que un senyor... que aquí duria a ser un sant més de la capella de la parròquia, n'és pujant de categoria. Vull dir, és curiosíssim, no? La teoria pel que...
Que vols dir que podríem tenir, no ho sé, de patrona la Mare de Déu del Roser, per exemple, podríem tenir un altre.
És igual.
Qualsevol.
Tot és molt aleatori, això dels patronatges, no?
Sí.
Doncs l'única teoria que hi ha sembla que hi ha molt abans, o un segle abans, de que Sant Bartomeu fos declarat patró de la parròquia, conjuntament amb Santa Tecla, com
sí,
ara,
que un segle ser, abans, estàs
sí, dient, un segle abans, que quan va ser declarat patró, no és gaire concret, però pot ser a finals del segle XV. Doncs en el segle XIV ja es celebrava, sense que fos patró del poble, amb gran solemnitat, la festa de Sant Bartomeu. Algú ha suggerit que podia ser perquè era el patró dels carnissers, o perquè, és a dir, tenia una certa fama, potser perquè era el patró d'algun gremi. Això per començar.
Això ja tindria una certa raó, Ignasi.
Sí, 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 sí.
Que el patró d'un dels gremis, o un dels gremis més importants, acabés sent
sí,
el patró. D'acord. Sí. Això per un costat.
Sí, continuant aquesta història. Sí. Resulta que ja tenia certa fava. La meva filla, que es dedica a remenar papers de l'arxiu de la catedral, ja troba que es feia grans festes per Sant Bartomeu quan no era patró. Llavors, de mica en mica, el segle següent, en el segle XV, no sabem per què Sant Bartomeu, que tenia un altar a la parròquia, que no era l'altar major, l'estàtua de Sant Bartomeu es va posar a l'altar major juntament amb l'estàtua de Santa Tecla. Potser per influència d'aquest gremi o pel que fos, o perquè hi havia un canonge que li tenia devoció, va fer, i quan van estar tots dos a l'altar major, la parròquia va començar a dir-se no de Santa Tecla, com s'havia dit tota la vida, sinó, com que a l'altar major hi havia dos sants, de Sant Bartomeu
i Santa Tecla. Tecla.
Més ben dit, Santa Tecla i Sant Bartomeu. Bartomeu. Com és el retaule d'altar major, encara hi ha Santa Tecla
i Sant Bartomeu.
Santa Tecla en primer lloc, i Sant Bartomeu amb un cantonet. I cap al segle XVI i principis del XVII, Sant Bartomeu, que era Santa Tecla i Sant Bartomeu, es va convertir en Sant Bartomeu i Santa Tecla. I aquesta és l'única explicació que per ara hi ha del per què. Mm-hmm. Però ja dic que Sant Bartomeu, per aquesta categoria, és pura...
Cronològicament, Santa Tecla era patrona de Sitges abans que Sant Bartomeu
fos... De tota la vida.
De tota la vida.
Des del segle XI, segurament. Quan Sant Bartomeu segurament no tenia ni festa, 200 o 300 anys abans que Sant Bartomeu aparegués amb les seves grans festes el dia de Sant Bartomeu, només hi havia Santa Tecla, l'església de Santa Tecla.
D'acord.
És un sobrevingut, Sant Bartomeu.
Ara, es pot dir així.
Amb tants segles que fa que ja ho és.
No, està clar. Però podríem dir així, de tota la vida, Santa Tecla.
Sí, sí, sí. L'església de Santa Tecla. Santa Tecla, que també és un misteri, vull dir, no ho sé. Un invent meu, no, que ningú no s'ho cregui, perquè d'això és.
Però un invent molt forassenyat o té un cert sentit, l'invent?
No, pot ser, però tantes coses poden ser que no són.
Això és veritat.
Jo estic tip de fer teories que el dia que es pot comprovar documentalment resulta que són falses.
La del Xetó també?
Com?
La del Xetó també?
No, el Xetó aquesta no.
El Xetó aquesta no. Santa Tecla.
Santa Tecla. Una possibilitat és, a veure, al segle X i XI, Sitges no tenia un territori independent. Era part del terme de Ribes. Al terme de Ribes hi ha Sant Pau, l'ermita de Sant sí. Pau, que és importantíssima, no? I aleshores, potser la capella que es va fer a Sitges, que en certa manera depenia de la de Ribes, de la parròquia de Ribes, es va dedicar amb una deixeble de Sant Pau, que era Santa Tecla. Podria ser, però...
Podria ser.
Si no, n'he vero ben trobat.
D'acord. En qualsevol cas, sí que està documentat
sí.
que al segle XI...
Sí.
Sitges ja tenia, com a patrona, Santa Tecla.
I només Santa Tecla.
I només Santa Tecla.
Sí, sí.
I Sant Bartomeu a partir
del... Sant Bartomeu a partir del segle XV.
Més o menys.
Sí, sí, sí.
I molt probablement vinculat a algun gremi o algun...
Molt possiblement.
Molt possiblement.
El gremi va influir que el posessin a l'altar major i quan ja hi ets no en
marxes. Ja no et treuen. Quan no hi ets ja no et treuen. En qualsevol cas, de Santa Bàrbara sí que no en sabem el perquè de la...
No,
de la devoció, de la vocació de...
No, cap idea, es podria ser una devoció d'algú i d'això, no? Bé, això és més o menys fins al segle... fins a l'any 1936, la història de la masia de Santa Bàrbara, no? Llavors, clar, el nom aquest de Santa Bàrbara, de la masia i de la capella, donant nom a altres coses, per exemple, el torrent de Santa Bàrbara, que baixa precisament des del costat de la masia, des de la Creu de Ribes,
sí.
baixa i va parar va parar al costat del barri de Sant Crispí, a la carretera. Bueno, la carretera, es passa per sota la carretera, continua pel carrer de Santa Bàrbara, va parar a la plaça d'Espanya i allà s'enganxa amb el torrent de Can Milà i va parar a Baixamar, no? De manera que, i com passa aquí, passa més al Maresme, però aquí també és molt, molt freqüent. Els torrents, com que normalment no plou i no hi ha aigua, es converteixen en camins, de manera que el torrent de Santa Bàrbara, quan plovia era torrent i quan no era camí, camí de Sant... un dels camins que portava a Ribes, perquè pujava la creu i després baixava cap a l'altre cantó, no? I també en mapes antics consta com a camí fondo. Ho dic perquè, clar, normalment, pels que saben una mica d'història de Sitges, s'ha perdut molt, però encara suposo que hi ha molta gent que ho sap, el camí fondo és el camí del Vinyet, el que surt de la plaça Espanya, arriba a la carretera, torna a ficar-se dintre, va parar el Vinyet, aquest és el camí fondo. Doncs en alguns mapes el camí fondo també és el camí de Santa Bàrbara. M'imagino que per la mateixa raó, perquè de fet l'explicació de que un camí en diguin camí fondo és que té parets a banda i banda,
que estan queixats,
les tàpies, sí, les tàpies dels horts que hi ha, doncs,
l'encaixen, vaja,
exacte,
que vas entre parets,
és enfonsat. Doncs suposo que en el cas de Santa Bàrbara també, almenys fins a arribar al camí dels capellans,
vaja, ara probablement és més fondo el de Santa Bàrbara que el del Vinyet.
Sí,
de camí,
sí, bueno,
en alguns moments,
sí, en alguns moments, sí. De fet, fins a arribar al camí dels capellans, la cruïlla aquella que hi ha, tot allò, tota la part aquella eren horts, encara ho són en gran part, no? I d'això, per tant, era raó...
Encara dona en algun moment aquella sensació que vas...
Jo encara recordo el camí dels capellans, enmig de parets a banda i banda, i el camí de Santa Bàrbara també,
no?
Entre banda i banda.
O sigui que el fet del qualificatiu, la denominació de fondo, té relació amb allò, que el camí estava encaixat...
Exacte.
Entre tàpia, entre les parets dels conreus.
Sí, sí.
D'acord.
Un altre element també relacionat amb Santa Bàrbara que tothom pot pensar o pot saber és l'urbanització de Santa Bàrbara, que es va, com tantes altres urbanitzacions, es va iniciar a la dècada dels 60. L'any 1966 van aprovar el pla, i així és que ho van aprovar, van començar la construcció l'any 67 i es van començar els primers edificis. L'urbanització aquesta és una urbanització, diguem-ne, de xalets, de cases baixetes, i tothom sap que al costat hi ha aquella mena d'edifici enorme i horrible que hi ha a sobre, dalt de la muntanya, que...
L'edifici Cumbre.
Es diu Cumbre?
Que es diu Cumbre.
Ja, bueno, veus, no ho sabia. I que aquest, sí, home. I que aquest edifici, que fa tant de lleig, per pura casualitat, no és culpa de l'Ajuntament de Sitges, perquè està fet al terme de Ribes. Qui va donar permís per fer aquella mena de banya que surt de la muntanya és l'Ajuntament de Ribes, perquè la línia del terme passa...
Això em volia preguntar, per on passa la línia?
Passa per la carena, i aquest edifici està al cantó de la carena que hi ha a la part de Ribes.
D'acord. És a dir, la línia va per sota de l'edifici, doncs.
Sí, entre l'edifici i l'urbanització de Barba passa la línia del terme.
D'acord. És a dir, tant l'edifici com la popularíssima Creu de Ribes són de Ribes.
Sí. Sí.
Vaig bé?
No. Bueno, això és dubtós, perquè em sembla que la Creu de Ribes, que més endavant hem de parlar en un lloc o altre, la Creu de Ribes em sembla que s'ha mogut. Vull dir, ha anat... s'ha mogut poc. Quan feien la carretera, quan feien alguna cosa, la movien un metro cap aquí, un metro cap allà. Teòricament, la Creu de Ribes és la que marca el límit del terme.
D'acord.
Per tant, teòricament si estigués ben posat, hauria de posar sobre la línia del terme. De manera que dir, a partir de la Creu de Ribes comença Ribes, i a partir de la Creu de abans de la Creu de Ribes
s'acaba Sitges.
És terme de Sitges, no? Ara, suposo que a aquestes altures no sé si la cosa va amb tanta exactitud, no?
T'ho dic perquè pel que comentaves, aleshores, diguem-ne que si la Creu definia el límit dels termes, aleshores l'edifici seria més nostre que...
No, em sembla que està més enllà. Jo diria que està més enllà de la creu, eh? No, bueno, no...
Com deia aquell muntaner, tu, no remenarem aquesta roba.
Tu viatges més i caminaràs
més... No, escolta, per anar per la carretera de Ribes aviat està vist això, eh? En qualsevol cas, l'Ignasi diu, i això sí que està documentalment... L'aprovació de la construcció d'aquell edifici
sí,
la va donar l'Ajuntament de
Ribes. Que és el terme de Ribes, segur.
Que és el terme de Ribes.
Sí.
No sé
si amb complicitat del de Sitges, però no ho sé, però el que la faci la va pifiar, perquè allò és desastrós. No? Bueno, doncs...
Doncs Santa Bàrbara, tota la falda, diguem-ne, que hi ha per sota d'aquest edifici,
sí.
Allò
és desastrós, i no solament en van tenir prou amb un, sinó que després en van fer un altre. Sí, són amb un any, dos o tres de diferència, em sembla que són dos, o potser tres. N'hi ha més d'un, segur.
Però
eh?
Els tres que dius tu deuen ser els tres blocs del Cortijo.
No.
Que això està en un altre... El que hi ha al costat del Cumbre, però no són tan alts, no?
No, l'altre és una miqueta més baix.
Una mica bastant.
No tant.
No tant.
No.
Me'n refio de l'Albert.
Són dues terceres parts a l'alt, com a mínim, vull dir que no. I aquest el van fer uns quants anys després.
Un mirador estupendo, això sí.
Això sí, els que viuen allà tenen una vista, val la
pena. Ole.
Sí, però...
Ho veus? Això és un bé.
això és mal per la comunitat.
Això no ho direm.
Mal de la comunitat en benefici d'uns quants, que quan es lleven cada dia miren pel balcó i diuen que maco que és això.
Deuen ser algunes de les vistes més boniques de Sitges.
Sí,
les d'allà,
sí,
eh? Sí. I les més luministes de totes.
Sí.
Perquè precisament des d'allà hi ha algunes de les perspectives que els pintors del luminisme...
Sí, des de la creu.
Des de la creu. Una de les vistes encara més maques.
Vistes típiques són des de la creu.
Creu.
I després, des del xalet que hi ha una mica, el fundac, l'antic fundac, que és, sí, em sembla que vam parlar,
sí.
Que és sobre la carretera de Ribes,
a mitja
distància entre la creu de Ribes
i el
barri de la Bòbila, a mitja distància, sobre la creu de Ribes hi havia una masia que era el fundac. I el fundac, allà també hi ha molts dibuixos de pintors luministes, des de la barana del fundac, mirant cap a Sitges. Mm-hmm. Sí.
11:49, l'edifici Cumbre està al terme de Ribes.
Molt bé, doncs parlant, ja que parlem de l'urbanització, també pot ser il·lustratiu, interessant, parlar d'uns quants dels carrers,
doncs,
de Sitges, per exemple. Un dels carrers és el carrer del Bosc d'en Bruguera. Carrer del Bosc d'en Bruguera fa referència al bosc que hi ha en el pendent de darrere d'aquests edificis alts que parlàvem ara.
El bosc que està a l'esquena de la creu de Ribes, vaja.
Sí.
Anant cap a Ribes.
Exacte, que està entre la Carena i Can Bruguera. Can Bruguera és una masia que hi ha al costat de Can Baró. Si baixeu, aneu a la carretera de Sitges a Ribes, passeu la creu de Ribes, baixeu, quan arribeu el pla, després de baixar una mica, no gaire, a la dreta hi ha l'urbanització Vallpineda i a l'esquerra hi ha una casa, una masia, que em sembla que actualment està tancada i abandonada. Allò és Can Bruguera. D'aquí venen el Can Bruguera del cap de la vila, l'amo de... el Massó.
Però allà en diem Bruguera.
Sí, però ho dieu, perquè també en diuen Bruguera de l'altre. Vull dir, això són canvis de pronunciació popular.
D'acord, però fem referència exactament al mateix. Eh?
Exactament al mateix.
Bruguera i Bruguera.
I Can Bruguera és el mateix.
D'acord,
no?
Això deu ser una denominació molt sitgetana, això de Bruguera, també, com la farigola.
Per exemple, oi que diem el Setrill?
Sí.
D'oli?
Sí.
A l'Empordà diuen Citrell. Vull dir, són aquests canvis de síl·labes que canvien d'ordre, no? Doncs l'amo de Can Bruguera, el fundador de Can Bruguera, el Massó, havia estat masover de Can Bruguera, per això li deien en Bruguera.
Entesos.
Bé, doncs Can Bruguera, el bosc de Can Bruguera, bosc famosíssim, actualment gens, però antigament ho era, perquè era un dels llocs on la gent de Sitges anava
a fer
el dilluns de Pasqua, a fer menjar la mona, el dia de Sant Crispí, venen allà i feien arròs. En aquell temps la gent feia arrossos i d'això, i no es cremava mai res. I avui en dia, escolta, bueno, deixem-ho estar.
Un encaix crític. Tampoc sí. Hi havia tanta gent.
Però és igual, però la possibilitat de que s'encengui el foc també hi era, si són pocs...
Però potser eren més curosos.
Bé, ja veig que tu excuses a la generació actual.
Total, que allà...
Allà feien festa.
Allà feien festa.
Una que va sortir amb el cuento del xató, el cuento del xató, que és que li van dedicar un xató, una xatonada el mes de juny. No res de
el mes de juny?
El mes de juny.
I amb quina escarola?
Hi ha un... Això també ho tinc en el meu article, aquell del d'això.
Aquell famós article
mena,
que...
Hi ha una mena d'enciam que és semblant a l'escarola, que es produeix tot l'any. I quan no hi ha escarola, es fa servir l'enciam. El Penedès...
Com deia aquell, cuidado, eh? Que estàs, compte, eh? Cuidado, eh? Que estàs travessant una línia molt fina.
El Penedès, no sé.
Hi ha un tipus d'enciam que s'assembla molt a l'escarola.
Sí. Sí, sí. Que es fa servir, o que deu tenir el mateix gust, o no sé, que es fa servir com a substitut. Al mig del Penedès, a no sé quin poble, al mes, a l'estiu, també tinc documentada una xatonada. De manera, bueno, doncs el Rossinyol li van fer una xatonada al mes de juny.
A Can Bruguera.
Al bosc de...
Al bosc de Can Bruguera.
De Can Bruguera, de manera que avui dia que li podia posar una làpida.
El mes que ve hi tornarem. Estem només al bosc de Can Bruguera.
Als carrers de l'urbanització.
I als carrers de l'urbanització Santa Bàrbara, i en aquest, en això d'aquest enciam que s'assembla d'allò. No en siam culer és una altra cosa.
Ja ho preguntaré, també. Ja ho preguntaré. Perquè,
posa, escolta, agafa el llapis i apunta.
La teva desconfiança...
En... No, però és que jo quan veig que aquestes cares de dubte dic... Sí, no, bé, ho té molt per la mà vostè, això, i sí, és que no... Que no allò... Bé, veurem si hi ha algun enciam que s'assembla a l'escarola o no.
Sí, ja ho preguntaré.
Ignasi, bon mes. Fins al mes que ve.
Va bé, adéu.